A punt el nostre veterinari, en Jordi Joanola, des de la Clínica Veterinària Olot. Què tal, Jordi, com estàs?
Molt bon dia. I bona calor.
I bona calor, i tant que sí, i que duri aquesta caloreta, perquè, escolta, s'agraeix, eh? Quan tenim fred diem que l'hivern és massa llarg, i ara que ja tenim la calor aquí també ens queixem.
Espera't a l'agost, eh? Començaràs a dir que estàs ben tip de la calor que tens.
Escolta, Jordi, sentim a parlar molt de la verola del mico.
Molt bona aquesta, eh? I clar, com que és verola del mico, hi ha mico veterinaris, ja ens en tenim, ja ens en tenim tots els animals, sí. Diguem, sí. Home, i sí que és veritat que ara ja no se'n sent parlar gaire, diguem, hi ha hagut un pic, i ara, fins que no torni a sortir una altra vegada, sí que és veritat que la verola, o sigui, primer de tot, parlar, diguem, de la verola humana, que més o menys la verola humana, o sigui, la verola en si, totes les variants de verola que puguem tenir, són ocasionades per uns virus, d'acord? I sí que és veritat que la verola humana, més o menys cap al 1980, ja es va erradicar, d'acord? I a vegades, ara s'ha sortit molt a les televisions, com se sap si estàs vacunat de... Perquè, clar, nosaltres, hi ha molta gent que no està vacunada de la verola, pel fet de que ja es va erradicar, d'acord? Per exemple, hi ha persones, per exemple, la meva mare, té una marca molt peculiar al costat, sí, al costat esquerre del braç, que té com una cremada, diríem. Doncs sí. Allò, diríem... diu més que dius, segurament has estat vacunat de la verola, d'acord? Perquè realment el que feia aquesta vacuna és fer una reacció, una erupció molt localitzada en la zona de la injecció, d'acord? Per tant, sí que no ens han d'alarmar quan parlem de verola, d'acord? Perquè ja ha estat erradicada. El que passa que sí que hi ha moltes altres veroles, diguem. En el cas d'aquí, és la verola del mico, que és una verola que bàsicament està molt centralitzada i és molt endèmica de l'Àfrica, d'acord? És a dir, està molt concret en un continent. Sí que és veritat que, clar, vulguis o no, amb els viatges, amb un i avall, contactes amb altra gent o així, el que pot ocasionar és que aquestes malalties, diem, que més o menys són endèmiques de certes zones del món, doncs puguin passar a altres zones de països més desenvolupats, diguem-ho així. Sí que és veritat que no hem de patir, diguem, és el que es diu, està dins de les malalties que es diuen zoonosis, d'acord? Que zoonosis vindria a dir, diem, aquelles malalties que es transmeten d'animals a persones, d'acord? És que moltes malalties passen d'animals a persones, diguem. Per exemple, el coronavirus va saltar d'un animal a una persona. L'avantatge avantatge inconvenient, que tampoc ens hem d'alarmar, és que normalment el coronavirus, per exemple, ha mutat d'una manera que ens ha afectat més a les persones que no pas a altres animals, d'acord? Perquè hem animals a la clínica, a través dels col·legis, dels newsletters que ens envien setmanalment. Tampoc hi ha hagut un brot en animals de companyia ni amb altres tipus d'animals.
De fet, ja existia el coronavirus en el món animal.
I hi ha molts tipus de coronavirus. El que passa que en un cert moment, igual que qualsevol altre virus, en un cert moment muta d'una manera que pot saltar d'espècie. I després, potser, el fet de saltar d'espècie en aquella espècie nova, sigui un gos, un gat, una vaca, sigui un ocell, sigui una espècie humana, potser el fet de saltar en aquella espècie diferent, doncs aquell virus s'hi adapta molt més, d'acord? I es transmet molt més a dins d'aquell nou salt que ha fet, d'acord? Per tant, a vegades són accidents involuntaris, d'acord? Perquè la natura és així, és a dir, els virus el que fan és persistir, o sigui, intentar sobreviure, d'acord? Sí, la manera que fan és anar-se adaptant i anar mutant, d'acord? I de tant en tant, una mutació d'aquestes pot saltar i pot ser beneficiosa pel propi virus, amb la qual cosa, després en aquella nova espècie es comença a multiplicar i pot ser més radical. Pensem que les zoonosis, una, poden afectar la salut, però també poden afectar la producció, diguem. Fins ara també no se'n parla gaire, però hi ha una grip aviar,
a França,
on 16 milions de gallines han estat eliminades per intentar tallar el brot. I això ha afectat una cosa tan simple com el foie, d'acord? O sigui, una cosa que dius, la grip aviar amb el foie, què té a veure? Doncs a França són grans productors d'ànecs, d'acord? Que a vegades després venen certs animals que ja estan jovenets o així perquè es puguin acabar d'engreixar en altres parts del món i del país, d'acord? Aquí a Catalunya, per exemple, en fem de foie, d'acord? Què ha passat amb la grip aviar? Sí que afecta molt en gran part les galliniformes, d'acord? Que seguint tot el tema de les gallines així, però ha saltat en els ànecs, d'acord? Per tant, i sobretot a les reproductores, amb la qual cosa el que ha fet és descendir aquesta població de reproductores, amb la qual cosa ha fet que no hi hagi tant d'animal viu, entre cometes, d'ànec, i per tant la producció d'un foie, que no tindria res a veure en principi amb la grip aviar, doncs ha afectat una producció amb un altre tema. Clar, quan parlem de malalties com coronavirus 6, ja hi entra i implica molt la salut pública, d'acord? És a dir, o viure o morir, d'acord? Amb la qual cosa hi ha moltes altres consideracions i de la zoonosis. És una gran part que a vegades n'hem parlat en aquest programa de el One Health, que es diu, no? La sanitat única, diguem, és a dir, unir tot el tema veterinari, diguem, amb el tema humà, perquè normalment se sap o s'ha vist que un 70-80% de les malalties són zoonòtiques, diguem, o ha saltat d'un animal a una persona. Per tant, a partir d'aquí, veterinaris potser més a la clínica diària normalment ja sempre detectem malalties que poden ser transmissibles a les persones, com no anar més lluny, la típica sarna, d'acord? O sigui, un animal que es pot rascar molt, que ara no pensem que animal que rasca és sarna, però hi ha animals que rasquen molt que poden tenir la sarna, que no és res més, en aquest cas no és un virus, és com un insecte, com un escarabat molt minúscul que viu sota la pell i que pot provocar molt de picor i que un contacte directe molt estret amb les persones pot acabar saltant a les persones, que normalment té cura, d'acord? En aquest cas, el que provoca és moltes molèsties, igual que diríem amb la verola del mico, que no provoca la mort, hi ha un tant per cent que es pot morir, però és molt baixet, d'acord? En el cas de la sarna provoca moltes molèsties, normalment no provoca la mort de ningú, el que passa que és un tractament una miqueta més llarg del normal, no? I provoca molt de picor i de molèsties. En aquests casos és la importància de la vigilància, diguem, veterinària, és a dir, en els nostres animals de companyia, fins i tot animals d'abast, d'acord? Perquè pensem que en grans produccions on hi ha 500 animals, 1.000 animals, una malaltia es pot propagar molt ràpidament. I allò que dèiem, si es propaga molt ràpidament també pot mutar molt ràpidament i de vegades saltar d'espècie, per tant ho hem de tenir molt sempre en compte, i el tema veterinari és un tema que hi hem de ser, diguem-ho així, i que els veterinaris en aquest cas són molt importants en el fet d'aquests salts d'animals, és a dir, quan veiem un brot amb un animal, compte que pot ser que pugui acabar saltant a una altra espècie animal, ja sigui humà, ja sigui d'un altre mamífer, és a dir, imaginem que hi ha la pesta porcina, per exemple. La pesta porcina sí que en grans granges així de porcs sí que pot provocar un descens de la producció, però imaginem-nos que salta la pesta porcina a altres animals com el porc senglar.
Després, tens un problema.
Una, sí que causaria molta mortalitat a nivell de porc senglar, però esclar, és que el porc senglar també seria un transmissor a altres llocs, per tant, escamparies la malaltia. Per tant, és un tema que és sensible a nivell de producció i a nivell de, diguem, de globalització, d'acord? Que
Jordi,
es pot acabar afectant.
La pesta porcina, la grip aviària, com es detecten? És a dir, com es manifesten? Quins símptomes presenten?
Clar, aquí ara entrem en el tema de les zoonosis, és a dir, una malaltia que es pot transmetre, clar, quan parlem de zoonosis no parlem d'un símptoma únic, d'acord? És a dir, cada malaltia té uns símptomes concrets. Per exemple, la verola del mico provoca una erupció cutània molt generalitzada a través del cos. En els animals de companyia normalment no els afecta, d'acord? Aquí és, sí que, ara que hi ha tant en valor d'aquest de la verola del mico, en principi afecta, sí que pot afectar molts mamífers, rosegadors, però són, diem, com hostes intermediaris, diem. Tenen el virus, però potser no el manifesten tan explosivament, però ens el poden transmetre a nosaltres a través d'ingesta de carns, que en el cas de l'Àfrica potser sí que rosegadors i sí són més, diguem, un contacte més estret, i el tema de l'alimentació també hi pot influir, d'acord? Però pensem que en els nostres animals de companyia de moment no està descrit, i si està descrit són casos molt lleus, d'acord? I per tant haurien de ser animals també que haurien d'estar en contacte amb altres, o amb una persona que hagi estat en contacte amb aquell virus. Per tant, és molt diferent. I el que deies tu, que és que cada malaltia té uns símptomes, d'acord? No hi ha una zoonosis, o diguem que no hi ha una malaltia zoonòtica que sigui
comú
a tot arreu, diguem. Per exemple, el coronavirus té uns símptomes respiratoris. El grip aviar també tindria, en aquest cas, també tindria un símptoma respiratori si passés també a les persones. Per exemple, la sarna no, és una zoonosis i no provoca cap símptoma respiratori, provoca un problema de pell i de molt de picor, d'acord? Erupcions també. En el cas de la verola del mico provoca unes pàpules o unes pústules, diguem, a la pell, i es manifesta la pell. Hi ha altres malalties que es poden orientar cap a una salmonelosis, també, diguem. Hi ha rèptils, diguem, que són portadors de la salmonella a través dels excrements, aus també, que poden portar a ser portadors de salmonelosis, i per tant d'aquí la importància d'una higiene bàsica. Jo sempre dic, les zoonosis normalment el primer tallafocs, diem, és una higiene, d'acord? Uh-huh. Fixa que amb el coronavirus tothom s'ha rentat les mans, tothom s'ha ficat gel hidroalcohòlics. Què ha fet això? Que hi hagués moltes malalties, i això la guarderia es veu molt, que s'han evitat, d'acord? Per què? Perquè amb una higiene bàsica normalment ja és el primer tallafocs important, d'acord? Clar. Després hi ha antibiòtics, hi ha vacunes, hi ha... i podem ficar més alt altres tallafocs perquè quan es descontrola això poder-ho, diguem, més o menys controlar, però una cosa bàsica és l'higiene. Pensem que en països subdesenvolupats, quina és una cosa que és molt, molt comú en totes, que la higiene bàsica falta, d'acord? Ja sigui...
Perquè falta d'aigua.
No hi ha falta d'aigua, hi ha falta de recursos, per tant, això el que pot provocar és una falta de canalització d'aigües fecals, tot això el que comporta és que hi ha zoonosis que es puguin transmetre a la població humana i d'aquí saltar a altres espècies. Per tant, una cosa bàsica d'una zoonosi potser seria, més que vacunes que també ajuden molt, d'acord, antibiòtics que també ajuden molt en certs casos, és tallar-ho, és a dir, rentar-se, un fet tan simple com rentar-se les mans cada dia després de tocar algun animal. Igualment, jo a vegades a la clínica diària, gossos, gats, rèptils, gent que té animals, una preocupació és el nen petit, el nen de la casa,
sí,
no? Que
sempre,
tot ho posa
clar.
La boca així, jo sempre dic, home, sí que hi ha zoonosis que hem de tenir en compte i que hi ha certes malalties que s'ha de tenir en compte i que això el veterinari de confiança o el metge de capçalera de confiança sempre ens orientarà, d'acord? I depèn de quin moment de la vida del món, diguem, potser apareix una cosa, apareix una altra i en funció d'aquí anirem veient quines modificacions hem de fer, d'acord? Però jo sempre el que dic és una higiene bàsica és essencial. Tampoc ens hem de desinfectar i ficar com aquests laboratoris de virus que estan molt confinats, que passen per uns túnels, diguem, de desinfectació, però un simple fet com després de tocar un animal, rentar-se les mans, aixugar-se bé, doncs amb això ja tallem moltes transmissions o molts altres problemes que puguin passar dels animals cap a les persones en la nostra vida diària, d'acord? Ja no parlem de coses d'epidèmies.
Quins són els animals que de per se hauríem d'evitar perquè són portadors de tot tipus de malalties?
Sí, normalment...
Les rates, pobres.
Les rates, sí pobretes.
Passen, per què? Perquè com que les rates passen a una fase o un lloc on hi ha poca higiene, què passa? Allà en aquells llocs on viuen les rates normalment, d'acord? Clavegram, zones fosques, zones més humides... No enmig de la brutícia, però bueno...
Són les pitjors?
No és que siguin les pitjors, el que passa...
És una qüestió de fama, això.
No és que siguin una fama pitjor, però és que viuen en uns ambients on l'animal on anirà a buscar l'aliment, d'acord? Per exemple, amb abocadors industrials o abocadors de bessura humana, diguem, què passa? Allà hi poden trobar més menjar, d'acord? Per tant, allà es trobaran més... Els animals, diguem, ja sigui rates, ja sigui porc senglar, ja sigui gavines que vinguin. Clar. Fixa't a vegades que hi ha abocadors on te veus voltar moltes gavines.
Ple.
Bàsicament perquè allà troben molt d'aliment, d'acord? Per tant, allò pot ser un focus de transmissió i quan dic molt aliment no vol dir un aliment conservat, envasat al buit i esterilitzat, sinó que, clar, és un aliment que allà pot portar dies fent-se. Per tant, pot ser que en aquell animal es transmeti, per exemple, si una gavina menja un menjar en mal estat, que, per exemple, porta salmonella, potser no es morirà allà mateix, d'acord? Perquè no mata directament. És a dir, la salmonella té un recorregut, qualsevol malaltia. Pensem que una malaltia, si una malaltia fos molt letal, el pobre virus, la pobra bactèria que produís aquella malaltia tan letal, també es moriria, d'acord? Amb la qual cosa la transmissió tampoc es produiria. Per tant, aniria contra la seva natura. El que vol la bactèria és intentar multiplicar-se, donar un període d'incubació que pugui transmetre la malaltia a d'altres individus i d'aquesta manera subsistir, d'acord?
Ah.
El problema és si t'afecta aquella espècie, li provoca una letalitat molt alta, que pot provocar la mort o el descens d'aquella espècie molt gran, d'acord? Per tant, qualsevol mamífer, qualsevol animal pot ser, diguem, potencialment transmissor d'una malaltia zoonòtica, d'acord? I segurament hi ha moltes malalties que estan molt amagades entre espècie, que allò que dic, a vegades per una casualitat, a vegades per un accident de mutació d'aquell virus, d'aquella bactèria, pot provocar aquest salt d'espècie, d'acord? Hi ha altres malalties que, diguem, no estan transmeses directament per mamífers, sinó per insectes, diguem. Pensem mosquits, penseu que a nivell
mundial...
Això sí que
és difícil de controlar, sí, perquè a nivell mundial, quina manera de...
No el notes, no?
Sí, l'animal més letal al món és el mosquit. Però no en si per la picada del mosquit, sinó que aquest mosquit pot transmetre altres malalties, diguem. Aquí a vegades n'hem parlat, en el problema dels gossos és hi ha la leishmània transmesa per un mosquit, que també hi ha altres zones on hi ha leishmànies que afecten a les persones, d'acord? Per tant, és una cosa a tenir en compte. Hi ha insectes que transmeten la malària, la malaltia del son, com la mosca tsetse. Hi ha moltes malalties que, o, per exemple, sense anar més lluny, ara que és l'època d'estiu, paparres, puces, poden ser transmissors d'altres malalties una miqueta més greus i cròniques en el temps, d'acord? Que potser no són zoonòtiques, és a dir, sí que es transmeten d'una paparra, per exemple, que és un animal, potser un insecte, d'acord, passa a les persones, i en principi aquella persona és més difícil que ho transmeti a d'altres, d'acord? Però sí que aquest insecte o aquest animal ho pot transmetre a altres persones. D'aquí la importància de la prevenció. El que a vegades dèiem en altres programes, tema prevenció en tema mosquits, tema puces, tema paparres, el fet de protegir el nostre animal de companyia també indirectament ens protegeix a nosaltres, d'acord? Perquè si aquest animal de companyia no li pugen les paparres, no li pugen les puces, o quan li pugen aquestes es moren, menys població d'aquests insectes, menys ens pot afectar a nosaltres. Pensem que ara, amb aquestes pluges d'aquests dies, aquestes bones temperatures, jo aquella màxima que sempre dic, humitat alta, temperatura alta, és un caldo de cultiu perfecte perquè hi hagi insectes, hi hagi molts d'aquests animals que amb la primavera, amb la calor i amb la humitat potser incrementen la seva població i, per tant, a l'incrementar la seva població pot ser que t'hi trobis més, diguem, és a dir, un mosquit, si hi ha 10 milions de mosquits, pot ser que un d'aquests et piqui, d'acord? Si n'hi ha 1.000, és menys probable, anem amb estadística.
Per Jordi, tant, en tot cas, abans parlàvem dels coloms, si tu haguessis de triar entre un colom i una gavina, quin és dels dos, quin és la pitjor rata voladora?
Pobretes, teniu una mania amb els coloms.
Ja els estàs tatxant, diguem.
Sí, no, clar, home, els coloms gaire nets no ho són.
Ets molt racista, pobres coloms.
Aquí no és que no s'ha d'estigmatitzar un animal pel fet de que sigui un colom, una gavina. El problema és que vivim en un ambient on tenim contacte directe amb els animals, ja sigui gossos i gats, ja sigui coloms, ja sigui gavines, ja sigui rosegadors que volten per a les cases, potser no els veuràs directament, però que potser aquests excrements voltaran per a la casa, o potser qui no ha vist mai, a vegades algun ratolí que ha pujat per casa o així i ha deixat les defecacions allà. Per tant, si després a sobre tenim un animal de companyia que potser llepa, menja, o algun animal que pugui trobar aquí, que som en un ambient més urbà-rural, diguem, és a dir, que te'n pots anar a un quilòmetre o a 500 metres i trobar quasi el bosc, si hi ha algun animal en descomposició, algun animal, el nostre animal de companyia pot tenir contacte, d'acord? Algun colom mort, alguna gavina morta, alguna rata morta, el nostre animal anirà a ensumar, anirà a tenir un contacte directe estret, i a vegades si aquell animal s'ha mort per alguna circumstància o per alguna malaltia pot ser un potencialment transmissor. Per tant, no és que el colom és dolent o la gavina és dolenta, no, és que vivim en un món, diguem, que per sort o per desgràcia estem interrelacionats tots i tots hi hem de conviure. Per tant, de la manera que hem de conviure és intentar equilibrar aquest, sense que una cosa exploti molt, però sense extingir-la, però, perquè clar, ara diem, no, és que hem de matar tots els mosquits. No, és que matant tots els mosquits potser provoquem un altre problema.
No, ens encarreguem l'ecosistema.
Sí. Pensem que els mosquits
tenen la seva funció.
No, són una funció. Són una font d'aliment per molts ocells, d'acord? Hi ha molts ocells que són insectívors. Per tant, allò típic, no, hem d'erradicar la malària. Home, erradicar la malària vol dir eliminar tots els mosquits. No. És disminuir aquella població de mosquits perquè no hi tinguem tanta interacció, perquè clar, si els eliminem del tot, si eliminessin tots els insectes del món, és que hi hauria molts animals que es moririen també. I de retruc, aquests animals, si són aliment d'un altre animal, és que clar, no és el fet de... És intentar trobar aquell equilibri, d'acord? Que a vegades és difícil, a vegades només quan veiem un problema l'hem d'eliminar, no, i hem de conviure d'aquella manera que tot sigui equilibrat, d'acord? Sense posar-nos a un extrem d'erradicar-ho tot i tampoc sense aquell extrem de dir hem de viure al mig de la brutícia, d'acord? Vull dir que aquell equilibri que
clar,
ens permeti viure...
Jo t'ho preguntava, Jordi, perquè els coloms, sobretot a les zones urbanes, no és que tinguin una bona fama.
No, tenen mala fama per què? Perquè embruten els vidres o perquè embruten les terrasses...
Acaben així, per terra, van pobrets.
El fet de tenir un contacte estètic tampoc és dolent, diguem-ho així, d'acord? Vull dir que és més un fet estètic per nosaltres. O sigui, jo no, mai he vist ningú que digui mataré els coloms perquè m'ha transmès la grip. No, és que potser diu, hi ha molta gent que diu mataré els coloms perquè m'estan embrutint la terrassa, però això no és una excusa per pobre colom que està allà i que potser hi era abans que tu, diguem-ho així.
Clar.
Per tant, aquí és un estiri i arronsa, diguem, per això dic que hem de trobar aquell equilibri, sense posar-nos les mans al cap, no? Si ja s'hi ha fet dos caques, doncs el que farem no és deixar aquelles caques allà durant anys i anys, sinó que ho netejarem, el que dèiem abans, el primer tallafocs és la higiene, per tant, netejarem aquells excrements, recollirem aquells excrements que hi ha, el mateix amb animals de companyia, la importància de recollir els excrements ja no és per una qüestió estètica, sinó una qüestió, diguem, de salut pública. Anar deixant caques per tot arreu, imaginem que hi hagi algun animal que tingui alguna malaltia que pugui transmetre a través, per exemple, dels excrements. Doncs el fet de recollir-les, el que estàs fent és una mena d'higiene o el primer tallafocs i tirar-ho en el seu contenidor de la resta, d'acord? Per tant, amb això ja estàs fent una higiene bàsica i que això ens ha de portar aquest equilibri que dèiem abans, diguem. Ni tampoc cobrir-nos a tots aquí, ni tampoc estar tots units amb la brutícia, diguem-ho així.
Jordi, ens diuen els oients a través del 682-900-600 quina és la malaltia més habitual que pot agafar un veterinari fent la seva feina?
Home, en podem tenir, o sigui, el fet de que els veterinaris siguin les persones que estan més unides i més lligades amb els animals de companyia, ja siguin animals d'abast, d'acord? És a dir, animals de producció, vaques, gallines, una sèrie d'ovelles, tots aquests animals que hi ha gran quantitat i per tant aquí podem tenir un contacte, i els veterinaris de proximitat, diguem que són els de gossos i gats, animals de companyia, que també podem tenir. No, diguem, afortunadament, tenim molt de contacte amb animals, però tenim poques malalties zoonòtiques que pogués ens transmetre. Sí que a vegades, tant en tant, tenim algun accident, diguem. A vegades ens poden mossegar un animal, ens pot esgarrapar un gat, així. Hi ha malalties parasitàries, víriques, que es poden contagiar a nosaltres. Afortunadament, són poques, perquè si no ja no existirien els veterinaris. Si hi hagués moltes malalties zoonòtiques que amb un contacte estret, tan estret com tenim nosaltres amb els animals, ens poguessin afectar, nosaltres pensa que també tenim una higiene bàsica, és a dir, potser a vegades, depèn de quina malaltia tingui aquell animal, ja el manipulem amb guants, d'acord? Depenent de quin procés tingui, tenim unes cures especials de desinfecció quan estan hospitalitzats o una miqueta més aïllats de cara a nosaltres i de cara a altres animals, d'acord? Perquè, clar, per la nostra clínica també passen molts altres animals, és a dir, si tenim un animal allà que ha deixat uns excrements o ha deixat una orina, l'hem de fregar quasi immediatament, diguem. No ha de passar gaire temps, o sigui, no podem deixar allà l'orina 24 hores, d'acord? S'ha de netejar per qüestió nostra, però sobretot per altres animals que puguin entrar a la clínica. Però clar, allà entren des d'animals de 4-5 mesos fins a animals de 12 o 13 anys, d'acord? Per tant, tenim un ampli ventall de població que els hi pot afectar una cosa que potser no és letal en si mateixa, però que li pot complicar la vida si és un cadell o si és un animal molt geriàtric i ja, diguem, ja té un problema cardíac, diguem. Per tant, hem de tenir una cura d'una bona ventilació i una manipulació adequada i una higiene bàsica, ja sigui per nosaltres i de cara als nostres altres pacients que puguin entrar a la clínica.
Molt bé, doncs Jordi, moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. Avui hem après una mica més sobre les malalties dels animals que, bé, sempre s'han de tenir en compte.
I que es puguin transmetre a nosaltres, diguem.
Sí, i que moltes vegades ens sentim a parlar i potser ens cal més informació, no?
Sí, fixa que és que a vegades, quan surt la verola del mico, sembla que hem de matar tots els micos, d'acord? Ah. És que tampoc s'ha de matar tots els micos. És que la verola ha existit, el que passa que ara, com que això pensa que feia molts anys, fa molts anys i encara hi està a l'Àfrica, però clar, quan afecta aquí, tots a córrer, diguem.
I no serà l'única, no? De fet, parla de que cada vegada hi haurà més
ara, l'Organització Mundial de Sanitat Animal, o sigui, el que equival a la OMS en humana, en veterinària, el 2021 o el 2020, arran de tota aquesta epidèmia que va haver del coronavirus, va fer, diguem, un decàleg d'enfermetats emergents. I casualitat, hi havia la verola òmico.
Ah, mira. Diguem.
Veus? El
que passa
encertat.
Que, clar, són aquells informes tan extensos que es fan, que es diuen, s'ha de tenir cura d'aquestes enfermetats perquè pot ser que d'aquí uns anys siguin emergents, estan controlades, però poden saltar, d'acord? Doncs, ja, la verola òmico ja ha saltat, diguem. Són aquelles coses que fins que no entren a les notícies no són notícia, diguem així.
Jordi, gràcies. Fins d'aquí dues setmanes en què parlarem ja de les influències d'aquests dies de revetlla sobre les nostres mascotes.
El típic programa abans de Sant Joan, que aquest és mític.
Sí,
ja,
és un tema habitual.
Repetim o repetim i sempre passa el mateix.
Sí, però sempre hi ha animals que ho passen malament.
Correcte.
Almenys
ja fer una entrada, dir... ja pensar amb el tema dels petards, d'acord? No pensar-hi una setmana abans, diguem. Ara és el moment ideal de pensar amb el nostre animal de companyia on te'l deixarem, si és que nosaltres ens anem de casa, d'acord? I de començar a preparar amb recursos, ja siguin mèdics, ja siguin...
En van sortint de nou, Jordi, de recursos d'aquest tipus o no?
No, més o menys ja els bàsics. El que passa és que ens hem d'avançar una miqueta, diguem. No la nit abans, el 23 de juny, a les 7 del vespre, anar al veterinari per anar a buscar la pastilla, perquè ja potser hem fet tard.
Molt bé. Doncs en parlem d'aquí dues setmanes. Jordi, gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
En Jordi Joanola, de la Clínica Veterinària Olot, als 5 minuts més.